Es una liga bastante más flosa que la española, que es la Superdivisión, pero bueno, si pucho aquí a algunos partidos y agafo una mica de experiencia para si jugo más andar a França dentro de estar bien, siempre aquí jugando una mica més diferent que a lo que estem més acostumats i algun set te poden enganyar o així si et distreus, però en teoria haig de guanyar quasi tots els partits per no dir tots.
I Jean-Claude Serlascala, el palista del Serlascala, ens explica que el partit contra Leganés, el pròxim rival de l'Escala Casa, serà vital.
És bastant difícil perquè és un rival directe on ens juguem bastant la permanència i bueno, haurem de rescatar tot el que es pugui per intentar salvar aquesta categoria, que és el principal en aquest any.
La Federació Catalana de Vela ha volgut reconèixer les escoles de l'Escala que participen al programa de vela escolar Esport Blau, promogut per la mateixa Federació i la Generalitat. Va iniciar-se el curs passat i participen alumnes de l'Institut del Pedró i de les escoles Escolapi i Empúries. En el cas de l'Escala, es compta amb la col·laboració del Club Nàutic L'Escala, l'Ajuntament, les AMPAs dels centres escolars i també de la Diputació de Girona. L'objectiu és que els joves coneguin i puguin practicar aquest esport. Són declaracions de Josep Maria Isern, vicepresident de la Federació Catalana de Vela.
Els alumnes d'aquestes escoles estan, d'un curs d'aquestes escoles estan fent vela en el Club Nàutic L'Escala, no vela d'un descobriment, d'un bateig, sinó vela curricular, dintre del programa curricular, és a dir, substituint alguna de les activitats que feien en classe de gimnàsia per l'activitat de vela, i això ens aporta moltes coses positives a tots plegats. Jo crec que en el Club Nàutic L'Escala, en primer lloc, perquè té nens i nenes a l'Escala que descobreixen el club i que ho fan part de la seva zona d'espai vital i que veuen que no és un club estrany, que és part del seu municipi. En els nens i nenes d'aquí que descobreixen el mar, i descobreixen el mar no només fins a les boies, o fins a la plataforma o a les boies, sinó que descobreixen el mar navegant i descobreixen una activitat esportiva com és la vela, que potser no havien conegut, i això m'agrada pensar que a molts d'ells els queda de per vida, el fet de dir el mar és part de la meva vida i el mar és part del meu territori. A la Federació Catalana de Vela, evidentment, perquè una de les nostres missions és fomentar la pràctica esportiva de la vela, i amb això ho estem fent en gran. I per tant, acabem trobant sinergies molt bones de nens que descobreixen el mar, descobreixen el club i fan part de la seva activitat d'oci en el mar. Nosaltres estem molt, realment molt contents i molt agraïts de l'esforç que fan els professors d'educació física, els professors, el club, l'Ajuntament, tots en col·laborar amb aquest programa de la Generalitat i de la Federació. Perquè vol dir fer un i els pares també que accedeixen a portar-nos els seus fills a l'activitat de vela, perquè vol dir tot un sacrifici a les activitats que venien fent. Però contents a veure com parles amb els professors que monitoritzen aquesta activitat, que t'expliquen que el retorn és bo, que els nens s'ho passen molt bé i que molts d'ells esperen ja la següent activitat i que el curs anterior està demanant quan els hi toca amb ells. Per tant, missió completa per la nostra part i per part de tots els que hi col·laborem.
Els alumnes comencen les classes de vela a 5è de primària i se'ls dona l'opció de continuar a 6è. Quan arriben a l'institut, s'ofereix una optativa. Des de l'Ajuntament de l'Escala es parla d'una bona experiència, d'una bona iniciativa. Són declaracions de Maite Cortés, regidora d'Educació del Consistori.
És una bona iniciativa que els escolars de l'Escala puguin anar al Club Nàutic a aprendre l'esport de la vela, que hauria de ser un dels esports de referència, ja que tenim un privilegi amb aquest mar, amb aquesta costa que tenim. Llavors els escolars trenquen com el gel a pujar en un barco, a aprendre a navegar, el treball en equip que fan, acaben navegant sols. Està molt i molt bé que des del Club Nàutic cedeixin el seu material, els seus tècnics i que els mestres d'educació física de les escoles es vulguin involucrar en aquest projecte.
Des de fa molt de temps, des de l'escala es treballa la vela escolar, ara dins el programa Esport Blau, i participen al voltant de 200 nois i noies.
Ara hi ha un programa més específic que cada any aniran incorporant més pobles i nosaltres som uns privilegiats perquè, a part de ser dels primers incorporats en aquest programa, ja fa molt d'anys que tots els centres d'aquí l'escala, amb la col·laboració...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Santa Portbou, amb uns 3 quilòmetres de cues en direcció nord. Això d'una banda pel que afecta aquesta incidència a l'autopista de la Jonquera i pel que fa a punts de retencions a l'àrea metropolitana i a cues habituals a diverses vies. Destaquem l'autovia 2 a Sant Vicenç dels Horts amb cues de fins a 8 quilòmetres en direcció Lleida a causa d'unes obres que tallen un carril. També veiem per càmeres aturades a l'autopista R7 a Barberà en direcció Martorell i al Papiol per anar cap a Tarragona. A la B23 aturades a Esplugues i Llobregat per enllaçar amb la Ronda de Dalt. També destaquem la C32 amb lentitud a Sant Boi i Esplugues en direcció Trinitat. I acabem amb la C58 amb cues de fins a 7 quilòmetres entre Ripollet i pràcticament l'Avinguda Meridiana i també a Ripollet per anar cap a Sabadell. Això seria el més destacat. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Més d'un miler de persones, segons Tsunami Democràtic, tallen a aquesta hora l'autopista AP7 a l'alçada del Pertús i el Bolú a la banda francesa, un cop més en protesta de la sentència del procés i per reclamar l'alliberament de tots els presos polítics, també els detinguts en els darrers aldarulls. Com sentíem, el col·lapse de trànsit a la frontera és total. El tall ha començat pels vols de les 9 del matí. Els manifestants porten avituallament per estar-s'hi fins a 3 dies i fins i tot han muntat un escenari des del qual aquesta tarda mateix Lluís Llach ha cantat davant l'atenta mirada dels gendarmes francesos. Ara mateix, Mercè Mainé, Ràdio Vilafant, quina és la situació? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs mira, jo ara em trobo davant dels gendarmes, que parlaves dels gendarmes. Estan aquí, que sembla que no carregaran. Per tant, ha caigut la nit. Els gendarmes no tenen previsió de carregar i de desallotjar, precisament per la complicació que pot portar aquest desallotjament, perquè precisament estem en un punt on hi ha un pont i seria complicat perquè hi ha més manifestants que la policia. Comentaves, l'Ali, també que van molt ben preparats, molt ben avituallats. Jo he vist aquest matí amb moltes garrafes de caldo. Em comentaven a l'altre punt on hi ha l'escenari que comentaves que hi havia fogueres, fins i tot. Hi ha una taula aquí darrere meu amb manifestants doncs, que tenen xocolata, tenen fruita, entrepans. Em comentaven que hi havia uns 3.000 entrepans, per tant, més d'un miler de persones segur que hi ha en aquest tall que, com comentaves, és total aquí a l'AP7. Veurem el que passa aquesta nit. La intenció és que es quedin a dormir. Els manifestants els hi cridaven al gendarmerí que es quedaria aquí a l'AP7, a la carretera, i que, si feia falta, els hi portarien cafè i croissants als gendarmes francesos.
Doncs gràcies, Mercè. Estarem pendents de com evoluciona aquesta protesta i si efectivament hi poden passar o no la nit. I a aquesta hora també continua en marxa una altra protesta que ha començat a 6:45 de la tarda davant la delegació del govern a Barcelona. Ha estat una convocatòria complementària a la del tall de l'AP7 i allà hi tenim el nostre company Pep Carbonell. Pep, bona tarda.
Bona tarda. Un centenar de persones s'han concentrat des de 6:45 de la tarda davant la delegació del govern de Barcelona a la cruïlla dels carrers Mallorca i Roger de Llúria, una delegació del govern protegida i barrada per furgones dels Mossos i la Policia Nacional. Els manifestants han estat convocats pel moviment Generació 1 d'Octubre, que ha fet la crida a manifestar-se com a alternativa a aquella gent que no podia anar a la convocatòria de la Jonquera. Els crits habituals dels carrers seran sempre nostres, fora les forces d'ocupació o llibertat presos polítics. Aquest cop s'hi afegi també algunes referències doncs, a Albert Rivera o a Pedro Sánchez, entre d'altres. De moment, la manifestació s'està desenvolupant pacíficament i sense incidències.
Doncs gràcies també, Pep Carbonell, per aquesta última hora des de Barcelona.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Tot això en una jornada postelectoral. Aquest dilluns hem conegut la primera conseqüència dels resultats de les eleccions generals, la dimissió del líder de Ciutadans, Albert Rivera. No només deixa la presidència del partit, també abandona la política. Tot plegat després de la patacada que els ha deixat amb 10 escons. A l'abril en van obtenir 57. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Albert Rivera ha comparegut aquest matí per explicar que dimiteix com a president de la formació, que renuncia a l'acte de diputat i que abandona la política i la vida pública. Segons Rivera, tot plegat ho fa per responsabilitat.
La primera decisió que he tomado y la he comunicado a la ejecutiva es que dimito como presidente de Ciudadanos para que este proyecto, precisamente, en un congreso extraordinario, elija el futuro y el rumbo de este proyecto. Porque el centro político existe, porque todavía hay muchos españoles que necesitan votar liberal y centro, y porque creo que precisamente por responsabilidad debo dimitir de ese cargo.
I també ha llançat un missatge als líders polítics que es queden.
Les confieso que como alguien moderado, como liberal, como constitucionalista, me preocupa, como a millones de españoles, el país que hay que gobernar ahora. Así que como yo ya no voy a tomar decisiones, a los que tengan que tomar decisiones les deseo suerte y mucho acierto.
Rivera ha anunciat que el futur de la formació es prendrà en un congrés extraordinari.
El daltabaix de Ciutadans és, sens dubte, un dels principals titulars del dia, junt amb l'ascens de Vox. Però a casa nostra, a Catalunya, els resultats de les eleccions tornen a situar Esquerra Republicana com a guanyadora per segona vegada a les eleccions generals, tot i que ha perdut suport.
Ha obtingut 13 escons, dos menys que les eleccions de l'abril. En segona posició continua el PSC, que resisteix amb 12 escons. Junts per Catalunya surt reforçat dels comicis, guanya un diputat i n'obté 8. En Comú Podem es queda amb 7 escons, però baixa a la quarta posició. I la CUP, que per primera vegada es presentava a unes eleccions generals, entra al Congrés amb 2 diputats.
Dos diputats també obtenen el Partit Popular, Vox i Ciutadans, que, com dèiem, a Catalunya queden darrere posició en tant percent de vots, menys de la meitat dels obtinguts al mes d'abril. Avui totes les formacions feien balanç d'aquest resultat que complica i molt la governabilitat a Espanya. En clau catalana, tots ells han demanat a Pedro Sánchez que mogui fitxa. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La cap de llista de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha fet una crida al líder del PSOE a fer autocrítica o bé a cedir el lloc a algú amb més capacitat per establir el diàleg amb Catalunya.
No sabem si decidirà plegar, esperem que faci autocrítica i sobretot que expliqui a la ciutadania per què va convocar unes eleccions que només ens ha fet perdre temps i diners i l'ha ubicat allà on era, cada cop més enrocat, més distant respecte a la realitat i amb més incapacitat per resoldre els problemes.
Des d'En Comú Podem, Jaume Asens també ha demanat a Pedro Sánchez que aposti per una coalició d'esquerres i que llegeixi bé els resultats d'ahir a les urnes.
Què farà per recomposar la majoria progressista? Perquè és evident que Pedro Sánchez en aquests moments torna a tenir dues opcions, però amb menys marge de maniobra, perquè ara l'opció de pactar amb la dreta no li serveix una simple abstenció, com sabeu, sinó que necessita un vot afirmatiu.
En la mateixa línia, Marta Vilalta, portaveu d'Esquerra Republicana, ha recordat a Pedro Sánchez que té dues opcions.
O diàleg i una solució democràtica o més dreta. Això és el que ha de triar ara Pedro Sánchez. O diàleg i una solució democràtica a la situació que vivim a Catalunya, una solució que es basi en els drets i les llibertats, o més dreta. Torna a estar a la seva teulada, decidir què vol fer.
Doncs el PSOE sembla que ha escoltat les peticions dels partits catalans perquè en roda de premsa José Luis Ábalos ha assegurat que treballen només amb un escenari, el d'un govern progressista.
Para plantear un gobierno lo más antes posible, de acuerdo al compromiso que teníamos, y por supuesto un gobierno de carácter progressista, porque sin duda antes de el domingo no había otra alternativa, pero desde luego ahora sí que definitivamente no cabe ninguna otra alternativa.
Abans d'un mes, el PSOE preveu que es tanqui un acord que permeti formar govern.
I el president de la Generalitat assegura que ara és l'hora més que mai de sit and talk, seure i dialogar. Per Quim Torra, els resultats electorals dels partits independentistes aquest diumenge i les mobilitzacions que continuen avui obliguen al cap de l'executiu en funcions a donar la cara i oferir respostes reals a un conflicte polític. Torra ho ha dit en un acte al Palau de la Generalitat en commemoració del 5è aniversari del 9N. El cert, però, és que avui el president ha intentat de nou contactar amb Pedro Sánchez i aquest de nou ha rebutjat posar-se al telèfon. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El president Quim Torra considera que el president del govern espanyol ha de seure's amb urgència amb propostes reals per a l'independentisme. Es basa en els resultats electorals d'ahir i les mobilitzacions que es mantenen, com la d'avui a la Jonquera.
El resultat de l'independentisme és més bo que mai abans en aquestes eleccions. I aquest missatge l'ha de llegir tothom, l'ha de saber llegir tothom i l'ha de saber entendre tothom. Ara és l'hora que el president Sánchez, o qualsevol que aspiri a ser president espanyol, segui i parli. Ara és l'hora de no amagar-se i de parlar de les solucions reals a un conflicte polític que no mereix el menyspreu ni encara menys una resposta autoritària ni encara menys una no resposta.
L'expresident Artur Mas ha dit que el govern espanyol ha de fer una proposta en positiu per contraposar-la a l'independència i que es pugui votar. A l'acte també hi eren els exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau i Joana Ortega, que s'han fotografiat al pati dels Tarongers amb l'expresident Mas i el president Torra.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Pel que fa als resultats electorals per províncies a Catalunya, Barcelona és on també es nota més la davallada de Ciutadans i és l'única demarcació catalana on el PSC guanya, però amb menys suports. També hi reculen un xic Esquerra i els Comuns. L'entrada aquí de la CUP garanteix als anticapitalistes els seus dos diputats al Congrés, però també és on Vox obté la màxima representació amb dos diputats. A poblacions com Sabadell, l'increment de l'ultradreta s'ha deixat sentir i força. Ràdio Sabadell, Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Vox ha ascendit amb força i, per sorpresa de molts, també ho ha fet en barris obrers com Can Uriac. Per contra, Ciutadans ha registrat una important patacada, perdent la meitat dels seus vots i passant de la quarta posició a la última a Sabadell. Ara té un 5,99% dels vots. El gran guanyador a la ciutat, aquest 10N, però, és el PSC, que redita el seu lideratge respecte als comicis del 28 d'abril, malgrat viure un lleuger descens dels suports. Concretament, els socialistes han obtingut un 23,99% dels vots, dos punts percentuals menys dels que van obtenir fa sis mesos. Esquerra Republicana, per la seva banda, es manté com a segona força amb un 19% dels vots i en Comú Podem com a tercera, mantenint exactament el mateix resultat que el 28A.
I finalment, al Prat de Llobregat, el PSC s'ha imposat en més de 10.000 vots per damunt d'en Comú, la formació que ara mateix governa la ciutat des de les passades eleccions municipals. Al Prat Ràdio, Jonathan Marín, bona tarda.
Molt bona tarda. El PSC ha estat la formació més votada al Prat en la repetició electoral d'aquest 10 de novembre. Tanmateix ha estat amb gairebé 2.000 vots menys respecte a la cita a les urnes del passat mes d'abril. En Comú Podem manté la segona posició amb gairebé un miler menys de suport de l'electorat. Escoltem les valoracions de Juan Pedro Pérez del PSC.
La suma o l'aritmètica dels blocs continua sent la que era, no ha variat gaire, hi ha hagut algun moviment a dintre dels blocs esquerra-dreta, per tant, sobre un període molt interessant de negociació en la que tothom haurà de ser molt conseqüent i molt responsable.
Esquerra Republicana és l'única formació progressista que manté una xifra similar respecte a fa sis mesos amb gairebé 5.200 vots. En canvi, les formacions que més pes guanyen amb la repetició de les eleccions són les conservadores. El Partit Popular és la quarta més votada amb gairebé 750 vots, més però especialment Vox, que en guanya prop més de 2.600 en total, tot plegat en detriment de Ciutadans, que queda relegada a la sisena posició i perd la meitat del suport que va obtenir a l'abril.
A Tarragona s'imposa Esquerra Republicana, com també ho fa a Lleida i Girona, però és Ciutadans que perd el seu escó mantingut des de 2016. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
En només 7 mesos, la formació taronja ha passat dels 52.395 vots a 22.639, caient un 6% a la província, deixant fora el seu representant, Sergio del Campo, qui era diputat del partit des del 2016. Del Campo va agrair a tots els militants el seu suport i va donar l'enhorabona al PSOE i a Esquerra Republicana per les victòries estatal i local, respectivament. Amb 38 anys, del Campo, nascut a Saragossa, ha estat l'únic diputat que el partit de Ciutadans ha aconseguit a la província. En la seva carrera a la cambra legislativa, va ser portaveu de les comissions de Treball i Seguretat Social, de Seguretat Vial i Mobilitat Sostenible i de Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo. Del Campo va protagonitzar un episodi mediàtic l'any passat quan va portar el ball satíric de Dames i Vells al Congrés dels Diputats arran la crema d'una foto del rei durant la seva representació a les festes de Santa Tecla.
I a Lleida la victòria independentista és contundent. Entre Esquerra i Junts per Catalunya guanyen en 221 dels 231 municipis de la demarcació. Entre els que no, destaca Gimenells, l'únic municipi català on ha guanyat el Partit Popular.
Esquerra també ha guanyat a les comarques gironines, encara que ha perdut un diputat i s'ha quedat amb dos. Amb el mateix número d'escons se situa Junts per Catalunya, que ha millorat els resultats de l'abril passat. El PSC ha revalidat el seu diputat, tot i perdre vots, i finalment En Comú Podem torna a entrar al Congrés amb l'escó que li disputava la CUP, que s'ha quedat a 2.000 vots dels comuns i sense representació.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La Diputació de Barcelona participa aquesta setmana en el Congrés Mundial de Ciutats i Governs Locals Units, que es fa a Durban, a Sud-àfrica. La trobada serveix per posar al dia la manera de treballar dels ajuntaments i altres ens municipals. Enguany, el tema principal són els objectius de desenvolupament sostenible. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Més de 3.000 líders locals participen en el Congrés, entre ells la delegació de la Diputació de Barcelona, encapçalada per la presidenta Núria Marín. Durant tota la setmana es debatrà per marcar l'estratègia internacional dels governs locals més enllà de l'any 2020, amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible definits per les Nacions Unides en el centre de la discussió, com ha explicat Marín.
Veure les experiències que s'estan duent a terme per assolir tots els objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, i per treballar precisament des de les ciutats, des dels pobles, amb aquesta lluita, no?, contra el canvi climàtic, amb aquesta lluita contra la pobresa i contra també la desigualtat.
La fi de la pobresa, la fam zero, l'acció climàtica o les ciutats sostenibles són alguns dels objectius de desenvolupament sostenible marcats per l'ONU.
I la nova temporada de la Ruta del Xató ha començat a caminar a Vilafranca del Penedès, on s'ha presentat amb la presència dels 5 municipis del Penedès, Garraf, que la formen. Enguany, la ruta proposa més de 200 activitats de tot tipus. La primera cita gastronòmica serà el diumenge 24 de novembre a Vilanova i la Geltrú. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson.
La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vilafranca, Dolors Rius, recordava que la ruta es va crear fa 22 anys amb la voluntat de difondre un plat tradicional de la zona de Vilafranca, Vilanova, Sitges i el Vendrell. I finalment també s'hi ha afegit Calafell i al mateix temps donar a conèixer el territori.
Vam arribar a la conclusió de que seria una molt bona idea, una bona entesa, d'unir esforços i promocionar tots junts aquest plat d'escarola coixent barrejada amb bacallà, amb tonyina, amb anxova i seitó, i banyada en aquesta exquisita salsa que cada un la fa tan bona. Així va ser com va néixer la Ruta del Xató.
Enguany participen de la ruta més d'una cinquantena de restauradors d'aquests municipis, oferint les seves receptes durant els mesos de la temporada de l'escarola. En faran també diferents festes, una en cada un dels municipis que conformen la ruta, per promoure encara més aquest plat.
I en cultura, el Ripollès s'ha presentat el llibre científic La Portalada de Ripoll, un volum que recull les actes del primer i únic simposi internacional que s'ha dedicat exclusivament a la portalada del monestir de Ripoll, considerada una de les joies més emblemàtiques del romànic. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
Són unes 20 contribucions d'autors d'universitats i institucions catalanes, també d'internacionals, per part d'autors d'Alemanya, França, Itàlia i els Estats Units. Es divideixen en tres apartats: creació, conservació i recuperació. El conservador del Museu Episcopal de Vic, Marc Sureda, ha estat l'encarregat de coordinar l'edició del llibre.
Quan es fa, quines implicacions té, quin significat té en la seva època. Conservació, la història de tot allò que s'ha fet a la Portalada per conservar-la, per restaurar-la. I recuperació, que és una mica investigar per què aquesta portalada és important en la cultura catalana contemporània.
El simposi ha suposat acció científica del monument i també ha posat les bases d'accions per millorar el monument ripollès en la seva cursa per ser declarat Patrimoni Mundial. El simposi internacional dedicat a la portalada va tenir lloc el 2013, quan Ripoll va ser capital de la cultura catalana.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Lleida Esportiu és més líder de segona B.
Els del Segrià, que van guanyar l'Oriola 4-0, tenen ara 2 punts de marge sobre el segon classificat, el Castelló. El Lleida porta 10 jornades sense perdre i encadena 4 jornades al capdamunt de la classificació.
UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Victòria contundent, coral i de principi a fi la que va aconseguir Lleida Esportiu aquest diumenge al Camp d'Esports. Els gols de Raúl González, Luso, Cano i Liberton van situar aquest 4-0 demostrant la superioritat des de la capital del Serie A davant un equip, l'Orihuela, que va mantenir la igualtat en els primers instants del partit, però que no va poder tenir una bona resposta al primer gol lleidatà i va anar al remolc la resta de partit. Escoltem l'entrenador dels lleidatans, Manuel Jesús Casas Molo, valoren així aquests 3 punts.
Sí, muy contento porque creo que han entendido lo que el partido demandaba esta semana, que era mucha intensidad, lo que habíamos trabajado, y muy contento en todos los sentidos, por la actitud de los jugadores, por la alegría que se ha visto en el Camp d'Esports, y nada, seguir y pensando ya en lo que viene.
Un Lleida més líder, i és que ara mateix amb 25 punts ocupa la posició més capdavantera de la taula classificatòria del grup 3 de la segona divisió. Propera cita el diumenge vinent a Llagostera a les 12 del migdia.
Tercer és el Sabadell, a 3 punts del Lleida, després de l'empat a Andorra. A la part baixa, el Badalona va guanyar el Nàstic 2-1 i el Prat va empatar a 0 amb l'Olot. Els tarragorins són ara a 1 punt de la salvació, els badalonins a 3 i els Potablava a 4.
L'Ospi supera la Pobla de Mafumet a la classificació.
Els riberencs se situen líders després de guanyar 2-0 al Sant Cristóbal. En canvi, els graciencs de l'Europa es van imposar al líder, la Pobla de Mafumet, 3-0 amb el hat-trick de Jordi Cano i se situen quarts a la classificació. Tercer és el Terrassa, que sense haver jugat va sumar els 3 punts del partit contra el Reus i va aprofitar les derrotes de Sant Andreu amb el Peralada i l'Horta de Vilassar. A la part baixa continuen en descens Igualada i Sants, que van perdre amb Banyoles i Cerdanyola respectivament.
I més futbol, s'han sortejat les semifinals de la Supercopa d'Espanya i el Barça s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid.
La competició jugarà a l'Aràbia Saudita entre el 8 i el 12 de gener. L'altra semifinal enfrontarà el Real Madrid amb el València.
I un últim apunt, en handbol estrena amb victòria del CAC7 Granollers a Europa.
Les jugadores vallesanes van guanyar el Minsk 34-29 en l'anada de la tercera ronda de la Challenge Cup contra el Minsk al Palau d'Esports. Aquest partit suposava el debut català femení en una competició europea.
Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El 17 de novembre, la Banda Municipal de Barcelona oferirà a l'Auditori un programa espectacular que inclourà, entre altres, una obra de Joaquín Rodrigo i una altra del nord-americà Schuller.
Però el plat fort serà Soulful Stones del valencià José Sunyer, que requereix dues bandes completes. Per interpretar aquesta partitura colossal, inspirada en diferents obres de Gaudí, disposarà de la participació de la banda de l'Smoc.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Solidaris, voluntaris, sedentària, adversari, milionària, sants del fari, legendària, José Mari, tot el barri, necessitem...
Siguis qui siguis, participa al Gran Recapte el 22 i 23 de novembre. Inscriu-te a granrecapte.com.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya cada dia es moren paraules. Així es lamentava Víctor Català o Caterina Albert ara en fa 100 anys. Ambicions per viure, per millorar, per tenir projectes de vida. D'això anirà avui el programa. Abel, com diu la primera dita?
Si tibes massa pomès, un estrip aviat hi és.
Entesos. O sigui que menjar poc i pair bé, si fa no fa, no? Ambicionar és bo, però sense mostrar massa fam. Ens ho aplicarem.
Més val així, Judit, perquè si no, mira què diu la dita següent. Guanya més aquell que trisca que aquell que juga a la brisca.
Home, això ja ho deien les nostres mares, no? Que no ho deixéssim tota la sort, que cal esforçar-se una mica.
Això sembla, certament, i les dites no enganyen. Guita, què diu aquesta? Mentre l'avisat s'enfila, el taujà es desinfla. O sigui, que més val estar a l'aguait.
Entesos, estarem ben atents amb l'ambició posada. La bona paraula
amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre, amb l'Ali Giné.
Més d'un miler de persones, segons Tsunami Democràtic, tallen a aquesta hora l'AP7 a l'alçada del Pertús i el Bolú a la banda francesa, un cop més en protesta de la sentència del procés i per reclamar l'alliberament de tots els presos polítics, també els detinguts en els darrers aldarulls. Montse Manent.
El tall ha començat pels vols de les 9 del matí i ha originat llargues cues i el col·lapse de trànsit a la frontera francesa. Els manifestants porten habitualment per estar-s'hi fins a 3 dies.
Anem fins a la Jonquera. Ràdio Vilafant. Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda, doncs sembla que la gendarmeria francesa que està aquí dreta no es carregarà i estan repartint ja el sopar, es reparteix Fideuà i com dèieu els manifestants estan molt ben preparats per passar la nit amb tendes de campanya i també amb màrfegues.
Gràcies, Mercè. Albert Rivera abandona la política després del mal resultat de les eleccions que ha deixat Ciutadans amb 10 escons al Congrés.
La dimissió del líder de la formació taronja assegura que retira per una qüestió de responsabilitat amb el partit i els seus votants.
La primera decisión que he tomado, y la he comunicado a la Ejecutiva, es que dimito como presidente de Ciudadanos para que este proyecto, precisamente, en un congreso extraordinario, elija el futuro y el rumbo de este proyecto. Porque el centro político existe, porque todavía hay muchos españoles que necesitan votar liberal y centro, y porque creo que, precisamente por responsabilidad, debo dimitir de ese cargo.
El president de la Generalitat, Quim Torra, torna a demanar diàleg a Pedro Sánchez després dels resultats electorals dels partits independentistes.
Torra assegura que el cap de l'executiu en funcions ha de donar la cara i oferir respostes al conflicte polític. Ho ha dit en un acte al Palau de la Generalitat en commemoració del 5è aniversari del 9N.
El resultat de l'independentisme és més bo que mai abans en aquestes eleccions. I aquest missatge l'ha de llegir tothom, l'ha de saber llegir tothom i l'ha de saber entendre tothom. Ara és l'hora que el president Sánchez, o qualsevol que aspiri a ser president espanyol, segui i parli. Ara és l'hora de no amagar-se i de parlar de les solucions reals.
La Diputació de Barcelona participa aquesta setmana en el Congrés Mundial de Ciutats i Governs Locals Units que es fa a Durban, a Sud-àfrica.
La trobada serveix per debatre l'estratègia dels governs locals sobre el desenvolupament sostenible de les ciutats. Ho ha explicat la presidenta de la Diputació, Núria Marín.
Veure les experiències que s'estan duent a terme per assolir a tots els objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, i per treballar precisament des de les ciutats, des dels pobles, amb aquesta lluita, no?, contra el canvi climàtic, amb aquesta lluita contra la pobresa i contra també la desigualtat.
I en Cultura ha presentat el llibre científic La Portalada de Ripoll. El volum recull les actes del primer i únic simposi internacional dedicat exclusivament a la portalada del monestir de Ripoll.
La portalada del monestir de Ripoll és una de les construccions més emblemàtiques del romànic.
Ràdio Ripoll, Laura Segú.
Són unes 20 contribucions d'autors d'universitats i institucions catalanes, també d'internacionals, per part d'autors d'Alemanya, França, Itàlia i els... El conservador del Museu Episcopal de Vic, Marc Sureda, ha estat l'encarregat de coordinar l'edició del llibre.
Quan es fa, quines implicacions té, quin significat té en la seva època, conservació, la història de tot allò que s'ha fet a la portalada per conservar-la, per restaurar-la.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. El que resta de dia i demà predominarà el cel poc o mig ennuvolat per núvols alts i mitjans en general i també hi haurà la possibilitat de precipitació feble al vessant nord del Pirineu amb una cota que se situarà inicialment als 1.500 metres i baixarà als 1.000 metres al final del dia. Aquesta baixada de la cota de neu serà a causa d'una entrada d'aire fred que mantindrà la temperatura baixa a bona part del territori. La màxima voltarà entre 12 i 17 graus al litoral i al prelitoral i entre 9 i 13 graus a la resta. Si bé al Pirineu encara serà més baixa. Per la seva banda, la nit voltarà entre 2 i 7 graus, amb glaçades matinals a valls i fondalades de l'interior i a cotes mitjanes i altes. També és important destacar el vent. S'haurà d'anar amb precaució perquè bufarà amb ratxes molt fortes als dos extrems del litoral i a cotes altes del Pirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Més d'un miler de persones, segons Tsunami Democràtic, tallen a aquesta hora l'autopista P7 a l'alçada del Pertús i el Voló a la banda francesa, un cop més en protesta per la sentència del procés i per reclamar l'alliberament de tots els presos polítics, també els detinguts en els darrers aldarulls. Com sentíem, el col·lapse de trànsit a la frontera és, com dèiem, el col·lapse de trànsit a la frontera és total. El tall ha començat pels vols de les 9 del matí. Els manifestants porten avituallament per estar-s'hi fins a 3 dies i fins i tot han muntat un escenari des del qual aquesta tarda Lluís Llach ha cantat davant l'atenta mirada dels gendarmes francesos, que a aquesta hora sembla ser que no hi ha cap ordre perquè carreguin. De seguida anirem cap allà, on hi tenim la nostra companya Mercè Mainé des de Ràdio Vilafant, però abans ens dirigim fins a Barcelona, on a aquesta hora també continua en marxa una altra protesta que ha començat cap a 6:45 de la tarda davant de la delegació del govern a Barcelona i ha estat convocada en complementària, diguéssim, al tall de la P7. Allà hi tenim el nostre company Pep Carbonell. Pep, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ara mateix molta tranquil·litat aquí a Barcelona, a la cantonada de Roger de Llúria amb carrer Mallorca davant la delegació del govern, on s'han concentrat, doncs ara mateix diríem, entre 200 i 300 persones que estan aquí des de 6:45 de la tarda, doncs convocats pel moviment primer d'octubre, que ha fet la crida per manifestar-se com a alternativa a aquella gent que no podia anar a la convocatòria de la Junquera. Ara mateix hi ha tranquil·litat, no hi ha ni tan sols càntics. Durant tota aquesta estona s'han estat sentint els càntics habituals, doncs els carrers seran sempre nostres, fora les forces d'ocupació, i també algunes referències polítiques, doncs Albert Rivera i a Pedro Sánchez. Ara mateix molta tranquil·litat i de moment una manifestació cívica i sense incidències.
Val, gràcies, Pep Carbonell, des de Barcelona. I ara sí, marxem cap a la Junquera, on a la frontera amb França hi ha, com dèiem, aquesta mega manifestació, aquest més d'un miler de persones que, segons Tsunami Democràtic, tallen a aquesta hora l'autopista AP7. Mercè Mainé, Ràdio Vilafant, quina és la situació ara mateix?
Bon dia. Molta fred, però l'ànim no decau aquí a l'AP7, a la frontera amb França. Estem en territori francès en aquests moments, on la gendarmeria doncs estan drets. En principi no hi ha previsió de que desallotgin, que actuïn. Per tant, possiblement, amb tota seguretat, els manifestants podran passar la nit, que és l'objectiu que tenien, d'ocupar durant 3 dies aquest tall aquí a l'AP7. Per tant, ho podran complir. Deixeu-me que us digui que estan donant menjar, s'està repartint fideu A, tant en aquest punt on em trobo jo, més a tocar, més cap endins de França, com també al punt on hi ha l'escenari, que és un punt estratègic, perquè és territori francès, però amb res, amb 50 metres ja s'entra en territori català. Per tant, la policia catalana no pot actuar, hi ha de ser la gendarmeria francesa qui actuï per desallotjar aquest tall. Aquí fa fred, també se senten càntics a la Junquera, no és frontera. Estan molt ben equipats, hi ha caldo, hi havia moltes ampolles de caldo, també hi havia fideuà, com us dèiem. Els manifestants van molt ben equipats, hi ha un ambient de germanor, podríem dir, aquí a la P7, que la fred sembla que no fa, i els manifestants que tenen la intenció, com us deia, doncs de passar la nit aquí, i els cridaven precisament als gendarmeris que es quedarien aquí tota la nit i que si feia falta demà al matí els hi portarien a la policia francesa croissants i també cafè.
Gràcies, Mercè Mainé, des de Ràdio Vilafant, per aquesta llarga jornada de cobertura informativa.
Notícies en xarxa.
La informació més propera.
I tot això en una jornada postelectoral. I aquest dilluns hem conegut la primera conseqüència dels resultats de les eleccions generals. La dimissió del líder de Ciutadans, Albert Rivera, no només deixa la presidència del partit, també abandona la política. Tot plegat després de la patacada que els ha deixat amb 10 escons. A l'abril en van obtenir 57. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Albert Rivera ha comparegut aquest matí per explicar que dimiteix com a president de la formació, que renuncia a l'acte de diputat i que abandona la política i la vida pública. Segons Rivera, tot plegat ho fa per responsabilitat.
La primera decisió que he tomado y la he comunicado a la ejecutiva es que dimito como presidente de Ciudadanos para que este proyecto, precisamente, en un congreso extraordinario, elija el futuro y el rumbo de este proyecto. Porque el centro político existe, porque todavía hay muchos españoles que necesitan votar liberal y centro, y porque creo que precisamente por responsabilidad debo dimitir de ese cargo.
I també ha llançat un missatge als líders polítics que es queden.
Les confieso que como alguien moderado, como liberal, como constitucionalista, me preocupa, como a millones de españoles, el país que hay que gobernar ahora. Así que como yo ya no voy a tomar decisiones, a los que tengan que tomar decisiones les deseo suerte y mucho acierto.
Rivera ha anunciat que el futur de la formació es prendrà en un congrés extraordinari.
El daltabaix de Ciutadans és, sens dubte, un dels principals titulars del dia, junt amb l'ascens de Vox. Però a casa nostra, a Catalunya, els resultats de les eleccions tornen a situar Esquerra Republicana com a guanyadora per segona vegada a les eleccions generals, tot i que ha perdut suport.
Ha obtingut 13 escons, dos menys que en les eleccions de l'abril. En segona posició continua el PSC, que resisteix amb 12 escons. Junts per Cat surt reforçat dels comicis, guanya un diputat i n'obté 8. En Comú Podem es queda amb 7 escons, però baixa a la quarta posició. I la CUP, que per primera vegada es presentava a unes eleccions generals, entra al Congrés amb 2 diputats.
Dos diputats també obtenen el Partit Popular, Vox i Ciutadans, que, com dèiem, a Catalunya queda en darrera posició en tant percent de vots, menys de la meitat dels obtinguts el passat mes d'abril. Avui totes les formacions feien balanç d'aquest resultat que complica i molt la governabilitat a Espanya. En clau catalana, tots ells han demanat a Pedro Sánchez que mogui fitxa. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La cap de llista de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha fet una crida al líder del PSOE a fer autocrítica o bé a cedir el lloc a algú amb més capacitat per establir el diàleg amb Catalunya.
No sabem si decidirà plegar, esperem que faci autocrítica i sobretot que expliqui a la ciutadania per què va convocar unes eleccions que només ens ha fet perdre temps i diners i l'ha ubicat allà on era, cada cop més enrocat, més distant respecte a la realitat i amb més incapacitat per resoldre els problemes.
Des d'en Comú Podem, Jaume Asens també ha demanat a Pedro Sánchez que aposti per una coalició d'esquerres i que llegeixi bé els resultats d'ahir a les urnes.
Què farà per recomposar la majoria progressista? Perquè és evident que Pedro Sánchez en aquests moments torna a tenir dues opcions, però amb menys marge de maniobra, perquè ara l'opció de pactar amb la dreta no li serveix una simple abstenció, com sabeu, sinó que necessita un vot afirmatiu.
En la mateixa línia, Marta Vilalta, portaveu d'Esquerra Republicana, ha recordat a Pedro Sánchez que té dues opcions.
O diàleg i una solució democràtica o més dreta. Això és el que ha de triar ara Pedro Sánchez. O diàleg i una solució democràtica a la situació que vivim a Catalunya, una solució que es basi en els drets i les llibertats, o més dreta. Torna a estar a la seva teulada, decidir què vol fer.
Doncs el PSOE sembla que ha escoltat les peticions dels partits catalans perquè en roda de premsa José Luis Ábalos ha assegurat que treballen només amb un escenari, el d'un govern progressista.
Para plantear un gobierno lo más antes posible, de acuerdo al compromiso que teníamos, y por supuesto un gobierno de carácter progresista, porque sin duda antes de el domingo no había otra alternativa, pero desde luego ahora sí que definitivamente no cabe ninguna otra alternativa.
Abans d'un mes, el PSOE preveu acord que permeti formar govern.
El president de la Generalitat assegura que ara és l'hora més que mai de sit and talk, seure i dialogar. Per Quim Torra, els resultats electorals dels partits independentistes aquest diumenge i les mobilitzacions que continuen avui obliguen al cap de l'executiu en funcions a donar la cara i oferir respostes reals a un conflicte polític. Torra ho ha dit en un acte al Palau de la Generalitat en commemoració del 5è aniversari del 9N. El cert, però, és que avui el president ha intentat de nou contactar amb Pedro Sánchez i aquest, de nou, ha rebutjat posar-se al telèfon. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El president Quim Torra considera que el president del govern espanyol ha de seure's amb urgència amb propostes reals per a l'independentisme. Es basa en els resultats electorals d'ahir i les mobilitzacions que es mantenen, com la d'avui a la Jonquera.
El resultat de l'independentisme és més bo que mai abans en aquestes eleccions. I aquest missatge l'ha de llegir tothom, l'ha de saber llegir tothom i l'ha de saber entendre tothom. Ara és l'hora que el president Sánchez, o qualsevol que aspiri a ser president espanyol, segui i parli. Ara és l'hora de no amagar-se i de parlar de les solucions reals a un conflicte polític que no mereix el menyspreu ni encara menys una resposta autoritària ni encara menys una no resposta.
L'expresident Artur Mas ha dit que el govern espanyol ha de fer una proposta en positiu per contraposar-la a l'independència i que es pugui votar. A l'acte també hi eren els exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau i Joan Ortega, que s'han fotografiat al pati dels Tarongers amb l'expresident Mas i el president Torra.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Pel que fa als resultats electorals per províncies de Catalunya, Barcelona és on també es nota més la davallada de Ciutadans i és l'única demarcació catalana on el PSC guanya, però amb menys suports. També reculen un xic Esquerra i els Comuns. L'entrada aquí de la CUP garanteix als anticapitalistes els seus dos diputats al Congrés, però també és on Vox obté la màxima representació amb dos diputats. A poblacions com Sabadell, l'increment de l'ultradreta s'ha deixat sentir i força. Ràdio Sabadell, Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Vox ha ascendit amb força i, per sorpresa de molts, també ho ha fet en barris obrers com Can Uriac. Per contra, Ciutadans ha registrat una important patacada, perdent la meitat dels seus vots i passant de la quarta posició a la última a Sabadell. Ara té un 5,99% dels vots. El gran guanyador de la ciutat, aquest 10N, però, és el PSC, que redita el seu lideratge respecte als comicis del 28 d'abril, malgrat viure un lleuger descens dels suports. Concretament, els socialistes han obtingut un 23,99% dels vots, dos punts percentuals menys dels que van obtenir fa sis mesos. Esquerra Republicana, per la seva banda, es manté com a segona força amb un 19% dels vots i en Comú Podem com a tercera, mantenint exactament el mateix resultat que el 28A.
I on, per contra, la presència de Vox és testimonial és a la capital osonenca. A Vic, la formació d'ultradreta ha tret poc més de 580 vots. En canvi, la formació independentista CUP ha aconseguit col·locar-se com a tercera força. El 9FM, Isaac Moreno.
Ahir, el 31% dels sufragis emesos a Osona van ser per la candidatura de Laura Borràs, el 29% per la de Gabriel Rufián, i en tercera posició s'hi va situar la CUP, que en la primera ocasió que es presenta al Congrés va obtenir el 12% dels vots, relegant el PSC a la quarta posició amb 800 vots menys que els copaires. En la pujada de la CUP hi ha, segons les primeres anàlisis, la resposta a la davallada d'Esquerra. Els Comuns van obtenir la cinquena posició a Osona amb el 7% dels vots, mentre que de forma més residual el PP i Vox es van quedar amb el 3% i Ciutadans amb menys de 2.000 vots, va obtenir el 2% dels vots de la comarca.
A Tarragona s'imposa Esquerra Republicana, com també ho fa Lleida i Girona. El titular aquí, però, és Ciutadans, que perd el seu escó mantingut des de 2016.
I a Lleida la victòria independentista és contundent. Entre Esquerra i Junts guanyen en 221 dels 231 municipis de la demarcació.
Entre els que no, destaca Gimenells, l'únic municipi català on ha guanyat el Partit Popular. Anem un FM a Pere Gilart.
Es tracta d'una victòria molt lligada a la cara visible d'un veí del mateix municipi, la de Dante Pérez, el candidat a la demarcació de Lleida pel Partit Popular. Pérez va ser alcalde de Gimenells i Pla de la Font pel Partit Socialista, però va canviar de jaqueta abans de les eleccions autonòmiques del 21 de desembre del 2017. El passat mes de maig, tot i ser per poc la llista més votada a les passades municipals, no va repetir com a alcalde pel pacte entre Son Poble i el Partit Socialista. Ara fa un mes, la direcció del Partit Popular va avalar la seva candidatura després de la renúncia com a número 1 per Lleida del regidor de Mollerussa i secretari general del partit a les comarques de Lleida, Joan Simeón.
Esquerra Republicana ha guanyat també a les comarques gironines, encara que ha perdut un diputat i s'ha quedat amb dos. Amb el mateix número d'escons se situa Junts per Catalunya, que ha millorat els resultats de l'abril passat.
El PSC ha revalidat el diputat, tot i perdre vots. Per la seva part, en Comú Podem torna a entrar al Congrés amb un escó. I la CUP s'ha quedat a uns 2.000 vots dels comuns i sense representació.
Música. Repassem ara altres notícies destacades del dia. La Diputació de Barcelona participa aquesta setmana en el Congrés Mundial de Ciutats i Governs Locals Units que es fa a Durban, a Sud-àfrica. La trobada serveix per posar al dia la manera de treballar dels ajuntaments i altres ens municipals. Enguany, el tema principal són els objectius de desenvolupament sostenible. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Més de 3.000 líders locals participen en el Congrés. Entre ells, la delegació de la Diputació de Barcelona, encapçalada per la presidenta Núria Marín. Durant tota la setmana es debatrà per marcar l'estratègia internacional dels governs locals més enllà de l'any 2020, amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible definits per les Nacions Unides en el centre de la discussió, com ha explicat Marín.
Veure les experiències que s'estan duent a terme per assolir, no, a tots els objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, i per treballar precisament des de les ciutats, des dels pobles, amb aquesta lluita, no, contra el canvi climàtic, amb aquesta lluita contra la pobresa i contra també la desigualtat.
La fi de la pobresa, la fam zero, l'acció climàtica o les ciutats sostenibles són alguns dels objectius de desenvolupament sostenible marcats per l'ONU.
La nova temporada de la Ruta del Xató ha començat a caminar a Vilafranca del Penedès, on s'ha presentat amb la presència dels 5 municipis del Penedès-Garraf que la formen. Enguany la ruta proposa més de 200 activitats de tot tipus. La primera cita gastronòmica serà diumenge 24 de novembre a Vilanova i la Geltrú. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson.
La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vilafranca, Dolors Rius, recordava que la ruta es va crear fa 22 anys amb la voluntat de difondre un plat tradicional de la zona de Vilafranca, Vilanova, Sitges i el Vendrell. I finalment també s'hi ha afegit Calafell i al mateix temps donar a conèixer el territori.
Vam arribar a la conclusió de que seria una molt bona idea, una bona entesa, d'unir esforços i promocionar tots junts aquest plat d'escarola coixent barrejada amb bacallà, amb tonyina, amb anxova i seitó i banyada en aquesta exquisita salsa que cada un la fa tan bona. Així va ser com va néixer la Ruta del Xató.
Enguany participen de la ruta més d'una cinquantena de restauradors d'aquests municipis oferint les seves receptes durant els mesos de la temporada de l'escarola. En faran també diferents festes, una en cada un dels municipis que conformen la ruta, per promoure encara més aquest plat.
En cultura, el Ripollès s'ha presentat al simposi internacional titulat La Portalada de Ripoll. Es tracta d'un llibre científic que recull les actes del primer i únic simposi internacional que s'ha dedicat exclusivament a la portalada del monestir de Ripoll, considerada una de les joies més emblemàtiques del romànic. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
Són unes 20 contribucions d'autors d'universitats i institucions catalanes, també d'internacionals, per part d'autors d'Alemanya, França, Itàlia i els Estats Units. Es divideixen en tres apartats: creació, conservació i recuperació. El conservador del Museu Episcopal de Vic, Marc Sureda, ha estat l'encarregat de coordinar l'edició del llibre.
Quan es fa, quines implicacions té, quin significat té en la seva època. Conservació, la història de tot allò que s'ha fet a la portalada per conservar-la, per restaurar-la. I recuperació, que és una mica investigar per què aquesta portalada és important a la cultura catalana contemporània.
El simposi ha suposat la promoció científica del monument i també ha posat les bases d'accions per millorar el monument ripollès en la seva cursa per ser declarat Patrimoni Mundial. El simposi internacional dedicat a la portalada va tenir lloc el 2013, quan Ripoll va ser capital de la cultura catalana.
I un darrer apunt, l'empresari, col·leccionista i mecenes d'art Josep Sunyol ha mort a Barcelona als 92 anys. Estava al capdavant d'una de les col·leccions privades d'art més importants de Catalunya, amb obres de Tàpies, Man Ray, Picasso i Warhol.
I que s'exposaven al públic des de fa més d'una dècada en el que va ser el seu domicili familiar del Passeig de Gràcia. L'espai va tancar fa uns mesos per obrir una nova seu al districte de les Corts, que aixecarà la persiana aquest novembre. Josep Sunyol era una persona molt discreta i mai va voler aparèixer en cap imatge pública.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Lleida Esportiu és més líder de segona B.
Els del Segrià, que van guanyar l'Oriola 4-0, tenen ara 2 punts de marge sobre el segon classificat, el Castelló. El Lleida porta 10 jornades a perdre i encadena 4 jornades al capdamunt de la classificació. Tercer és el Sabadell, a 3 punts del Lleida, després de l'empat a Andorra. A la part baixa, el Badalona va guanyar el Nàstic 2-1, és la segona victòria en els 3 darrers partits d'un Badalona que reacciona després de l'arribada de Manolo González a la banqueta escapulada.
Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
El Badalona es va apuntar una victòria fonamental per 2-1 davant el Nàstic de Tarragona de cara a les seves aspiracions de permanència a la categoria. El tècnic del Badalona, Manolo González, valorava els 3 punts d'aquesta manera.
Hi ha equips allà baix, com el Nàstic, com l'Hèrcules, per exemple, que en teoria no han d'estar allà durant tota la temporada. Però això també hi ha una cosa perillosa. Tothom diu que no han d'estar allà o que sortiran, i bueno, ja passa amb el Cullà i amb algun més que al final es va salvar l'últim partit. Costa molt sortir d'allà baixa a segona B, hem de començar a guanyar partits, arribar al Nadal amb una suma de punts important, tot i que ara, clar, vas amb un dèficit d'abans, però bueno, ja et dic, hem de començar a guanyar partits i sumar de 3 en 3 com sigui.
Amb aquesta victòria, el Badalona deixa de ser cuer de la classificació, es situa 18è amb 9 punts després d'11 jornades ocupant el darrer lloc. El proper partit serà dissabte, 6:45 de la tarda, al camp de l'Egea.
Mentre que el Prat va empatar a 0 al camp de l'Olot, els pretencs segueixen en zona de descens, juntament amb el Badalona, el Nàstic i l'Oriola.
L'Ospi supera la Pobla de Mafumet a la classificació.
El riberenc se situa en líders després de guanyar 2-0 al Sant Cristòbal. En canvi, els graciencs de l'Europa es van imposar al líder, la Pobla de Mafumet, 3-0 amb hat-trick de Jordi Cano, i se situen quarts a la classificació. Tercer és el Terrassa, que sense haver jugat va sumar els 3 punts del partit contra el Reus i va aprofitar les derrotes del Sant Andreu amb el Paralada i de l'Horta a Vilassar. A la part baixa continuen en descens Igualada i Sants, que van perdre amb el Banyoles i Cerdanyola, respectivament.
Més futbol, s'han sortejat les semifinals de la Supercopa d'Espanya i el Barça s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid.
La competició jugarà a l'Aràbia Saudita entre el 8 i el 12 de gener. L'altra semifinal enfrontarà el Real Madrid amb el València.
En handbol, l'estrena amb victòria del CAC 7 Granollers a Europa.
Les jugadores vallesanes van guanyar el Minsk 34-29 en l'anada de la tercera ronda de la Challenge Cup contra el Minsk al Palau d'Esports. Aquest partit suposava el debut català femení en una competició europea. La tornada jugarà dissabte que ve al migdia a la capital de Bielorússia.
I en bàsquet, l'Uni Girona segueix líder, tot i perdre el primer partit a la Lliga.
L'Espart City Leaf Girona va caure a la pista del Guernica Vizcaya 65-68, però segueix a la primera plaça amb una victòria de marge sobre el segon classificat, el Perfumeries de Salamanca. El Cadí La Seu va guanyar el Tenerife 81-57 i encadena 3 victòries a la Lliga. A l'ACB, el Joventut de Badalona va imposar-se a la pista del Saragossa 90-92 i victòria del Barça a la pista del Betis 95-100.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem, com sempre, demà. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en Xarxa.
La cartellera d'aquesta setmana es renova amb The Farewell, un film que s'apropa en tot tragicòmic a la relació de la cultura xinesa amb la malaltia i la mort. Als cinemes també veurem Jennifer López, que interpreta un stripper a Estafadores de Wall Street. I per als aficionats al gènere fantàstic, s'estrena El Hoyo, una pel·lícula espanyola protagonitzada per l'actor català Iván Massaguer.
¿Qué pasa, papá? Dímelo, por favor. Tu abuela se está muriendo.
No lo sabes. Así que no le digas nada. La familia piensa que es mejor no decírselo.
¿Por qué es mejor?
La gente de China cree que del cáncer no se sale.
Billy, una jove nord-americana d'origen xinès, protagonitza The Farewell. Quan la seva família descobreix que l'àvia té un càncer de pulmó terminal, decideix no dir-li i convocar una reunió familiar a la Xina. Tot i que els pares de la Billy es neguen a deixar Nova York per participar en el que consideren una farsa, ella se n'anirà cap al país asiàtic per acomiadar-se de l'àvia. De passada, recuperarà els vincles perduts amb la família a causa de la distància.
Esos tíos de Wall Street. ¿Sabéis qué le hicieron a este país? Robaron a todo el mundo.
La gente trabajadora lo perdió todo. Y ninguno de esos cabrones fue a la cárcel. El juego está amañado y no premia a la gente que sigue las reglas. Es como un banco, salvo que te dan las llaves. ¿Te apuntas?
Estafadores de Wall Street, una pel·lícula inspirada en fets reals, ens mostra com un grup de ballarines d'estriptease s'uneix per estafar els seus clients, magnats rics de Wall Street. Capitanejades per una ballarina interpretada per Jennifer López, veuran que el negoci perilla quan una periodista del New York Magazine comenci a investigar-les. Llavors, hauran de refermar la lleialtat per damunt de l'enveja i de l'avarícia.
Eloyo.
Sí.
Eloy. De modo que la pregunta es, ¿qué vamos a comer?
¿Qué vamos a comer?
Obvio, lo que le sobra a los de arriba.
L'actor català Ivan Massaguer protagonitza El Hoyo. El film ens trasllada a un futur distòpic en què una estranya presó es divideix en nivells. En cada nivell hi viuen dues persones i al mig hi ha un gran forat. Per la fosa baixa una plataforma amb les restes del menjar que han engolit les persones de les plantes superiors. És impossible saber el nombre de nivells, així que els que viuen a la presó han d'adaptar-s'hi ràpidament per aconseguir la fortalesa mental que els permeti sobreviure.
¡Y te muevas, joder!
Los cambios